Tuchman, sí, Griezmann, sí, Juliano
sí,
i Corrot.
Sí, però és veritat
que... sortir.
Crec que li queden 12 jugadors de 12 fitxes del
primer equip.
Ara ja s'està repensant això que ha dit, que ni vagi a...
L'és aquell, tu, Jordi, en què encara que li diguin, sobretot més en compte, és un jugador que tu...
Ahir, després del gol, va fer allò que fa ell de... puntades fora de temps, i que jo estava pensant, però què fa?
També està advertit, Gazzaniga, que aquí cadascú que hi posi la seva cosa de si...
Home, a triar entre haver de jugar sense Gazzaniga i sense Stuani, jo crec que triaríem Gazzaniga, eh?
Això ja és una qüestió personal meva amb Gazzaniga.
Ja. No li acaba de fer el pes a l'Eduard.
Ja, però tot i que ell no va tenir el seu dia, home...
No, que jugui dos partits.
Si poden jugar els dos, millor. Com definiries l'estat de nervis ara mateix a Montilivi?
Després de l'empat, l'estat de nervis s'ha calmat una mica, perquè el Girona en fa prou amb 4 punts, amb 3 té moltes opcions, però hem de resar sobretot que no empatin Llevant i Mallorca. Aquesta és la primera.
Si no empaten aquests, arribaries a l'última jornada depenent de tu. Guanyant a l'Elx ho tindries fet.
És veritat que també es pensa que si l'Elx perd contra el Getafe hi ha més opcions, però si el Girona guanya a l'Elx a l'última jornada i Mallorca i Llevant no empaten aquest cap de setmana, el Girona estarà salvat. Es podria donar l'opció, bé, ho deixo per en Sergi que ho expliqui, però sí que és veritat que després de l'empat la derrota et condemnava, encara no et posava a segona divisió, però una derrota era entrar en un drama aquestes dues últimes jornades perquè t'obligava a guanyar el camp de l'Atlètic Madrid gairebé. Però vaja, ara el nerviosisme n'hi ha, perquè n'hi ha, sobretot després de la derrota contra el Mallorca, però ja no és el drama que hagués sigut si el Girona hagués perdut ahir contra un equip que es va avançar en el marcador, que tampoc va pressionar molt i molt davant un Girona que jo crec que va fer el millor partit d'aquest últim mes i mig.
L'Atlètic de Madrid té la baixa de Marcos Llorente per sanció i a partir d'aquí lesionats Pablo Barrios, Nico González, Jiménez, Nahuel Molina, Cardoso, Julián Álvarez i Mendoza.
És veritat que de baixes... titular indiscutible, Llorente...
Julián.
I diria que Nahuel juga bastant també.
Sí, però no és un titular indiscutible. Aquí...
Bé, sí.
I a més crec que es dubta Simeone fill.
No, però sí, però el recuperen, en teoria. Però vaja, sí, sí.
I hi ha l'homenatge a Griezmann, també, no?
Uh-huh.
Que...
Sí.
Que vols dir que això despista? I, fins
no,
i tot,
que
jugui mitja part amb cadascun.
Ah. Sí, la segona amb nosaltres, va.
Sergi Andreu, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
La calculadora del descens.
Sí, d'entrada deixa'm dir-te molt ràpidament que és el final més ajustat de la història de la Lliga, que de l'11è al 19è hi ha 9 equips separats per només 4 punts, i que del 8è al 19è hi ha 12 equips separats per 6 punts. Això no havia passat mai. Ara bé, el número màgic és el 44. Amb 44 punts tens permanència garantida. Amb 43, no del tot. No del tot. De fet, es podria donar un empat de 9 equips empatats amb 43 punts al final de la Lliga.
Wow.
Tots aquests 9 que poden baixar podrien sumar tots 43 punts i, per tant, aquí hi hauria un desempat i alguns equips baixarien amb 43 i d'altres se salvarien amb els mateixos punts. És una opció... no remota.
I baixaria.
Ja. Caldria fer una...
És que també depèn, perquè hi hauria un Girona Elx.
Clar.
És que hi ha el Mallorca Llevant i el Girona Elx. Clar. També.
Baixaria l'Espanyol, ho saps, no?
No baixarà.
És punyetero,
l'Espanyol. L'Espanyol no baixarà.
Si es passés això...
Ho has calculat?
Sí.
I baixaria l'Espanyol?
Sí. Amb un empat, amb 9 equips, amb 43 punts, un dels que baixaria seria l'Espanyol.
Matemàticament, el càlcul, la probabilitat
difícil,
que hi hagi un empat de 9 equips a 43 punts.
Però vaja, l'Espanyol necessita, per garantir-se la salvació, 2 punts, que els podria aconseguir en els dos partits a falta. No sembla que sigui una tasca molt complicada. De fet, l'Osasuna, que està igual que l'Espanyol amb 42 punts, li passa el mateix. Per tant, tot fa pensar que hi podria haver un pacte de no agressió al Sadar de diumenge.
Seria intel·ligent, sí, sí.
I per tant, sumar tots dos un punt, tot i que l'Osasuna l'última jornada juga fora de casa i, per tant, veuríem a veure...
El camp del Getafe,
el camp
no?
El camp del Getafe, exacte.
Que es pot jugar a l'Europa League,
clar.
Sí.
Sí. L'Espanyol, en canvi, l'última jornada rep la Reial Societat a casa, que, com sabeu, ja fa jornades que es passeja, i, per tant, no sembla que El Girona necessita 3 punts. Ara el Solà ja ho ha explicat. No, no entraré molt al detall. 3 punts mínim els pot aconseguir diumenge al Metropolitano i, en cas que no, encara podria guanyar l'Elge a Montilivi i probablement en 43 se salvaria. Si es pot salvar matemàticament el Girona aquest cap de setmana, si guanya el Metropolitano, es podria salvar matemàticament si perd l'Elge i no hi ha un empat entre el Llevant i el Mallorca, que és una mica el que deia el Solà.
Això, aquesta és la combinació guanyadora. O sigui, que passi tot això... començant perquè guanyés el Metropolitano, que ja és.
Un parell de coses més.
Que és un contrast, perquè ahir, quan el Girona perdia, hi havia possibilitats matemàtiques que baixés el Metropolitano.
Sí, exacte.
O sigui, el gol d'Estuani és important fins a aquest punt.
Sí, sí. Hi ha un partit que és bastant clau, que és el Llevant-Mallorca. Qui perdi aquest partit, en un 95% de probabilitat se'n va a segona. Si és que perd un dels dos, si no hi ha un empat. Més coses. Hi ha un Elx-Getafe. Si perd l'Elx, pràcticament quedarà sentenciat, també. Ara mateix és qui té l'Elx, segons els càlculs que es fan a la Lliga, qui té més possibilitats ara mateix d'acompanyar l'Oviedo a segona divisió, l'Elx. Hi ha un Oviedo a l'Alavés, que si guanya l'Alavés també tocarà la permanència, i per tant, jo crec, i en funció de les dades que tenim, que entre el Llevant Mallorca i el Girona Elx de l'última jornada, en aquests dos partits
dos.
Hi haurà els dos equips que se n'aniran a segona amb l'Oviedo.
És interessant aquesta conclusió a la que arriba el Sergi, tenint en compte que la classificació ha comprimit 9 equips en un marge molt, molt estret.
I si em deixes acabar amb una curiositat, sí, que m'ha cridat l'atenció, hi ha un cas curiós, el del Sevilla i el València, que estan tots dos amb 43 punts en una zona bona, entre cometes, ja m'enteneu, que els hi pot passar el següent. Si sumen 6 punts, val, tenen entre un 15 i un 20% d'opcions d'anar a Europa. Si no en guanyen cap, tenen entre un 15 i un 20% d'anar a segona. És a dir, és curiós que dues jornades pel final hi hagi dos equips que tinguin tantes opcions d'anar a Europa com de baixar a segona. València, en funció de si ho guanyen tot o ho perden tot.
I dos curiositats més. Ahir estava a Montilivi i hi havia el Xavi Prieto, que és el botreguenyo de la Real Societat, que jo no m'havia adonat. Ahir la Real no estava salvada.
No, es va salvar amb el punt d'ahir.
Clar, jo pensava la Real. O sigui, no podia pensar que la Real...
Però jo crec que la Real... Jo crec que la Real ja tenen una aposta interna, que és ara que ja tenim l'Europa League de l'any que ve, no guanyarem cap més partit en el que queda de temporada, a veure què passa. Perquè si no s'explica, vull dir, és que realment han jugat els últims partits amb una patxorra.
I després una altra curiositat, perquè avui parlàvem amb Miquel Àngel Nadal, que la setmana passada li va donar De Michelis, a la gespa de Mallorca, el trofeu al millor entrenador del mes d'abril, sí, sí, a De Michelis. I d'aquí 4 dies pot estar a segona divisió.
Sí, sí. Ho vaig trobar un gest simpàtic, però em va semblar una nadada d'olla, això no sé qui ho dona.
Bé, no sé què van fer, van guanyar el Madrid, van guanyar Camp del Girona, i sempre podrien guanyar algun altre partit.
Sí, clar, però és que és un equip que està lluitant pel descens, vaja, en fi. En tot cas, el Sergi i aquesta interessant calculadora del descens, tots els partits en què hi ha influència o possibilitat de descens, aquest Atlètic de Madrid-Girona, l'Osasuna Espanyol i fins i tot aquest Llevant-Mallorca, que l'haurem de mirar amb el mateix interès, diumenge a les 7 del vespre.
El que sí que canviarà és l'any que ve, quan els entrenadors aquests de la zona mitja-baixa comencen dient no, l'objectiu és arribar als 40 punts.
Ara ja diran 44.
L'any que ve ja hauran de canviar. Sí.
És que això dels 40 ja fa temps que van passar 42. Sí. I ara ja haurem de parlar de més punts. Solà, ànims, salut i estuani.
Vinga, adeu-siau, fins diumenge.
Sergi, gràcies.
Apa, fins ara, adeu.
Avui, el rècord són 12 minuts, però avui amb 9 és un retard important, només justificable perquè era molt interessant la calculadora del descens. Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
A les 10 Catalunya Nit, amb quins continguts?
Doncs mira, ara mateix l'atenció la tenim posada a la C-16, al túnel del Cadí, perquè les protestes dels mestres i professors avui territorialitzades tocaven a Lleida i l'Alt Pirineu, i a aquesta hora estan tallant la carretera a l'alçada del túnel del Cadí. És divendres, dia de molta mobilitat, així que hi connectem en directe i tenim el Joaquim Albalate des del túnel del Cadí. Bona tarda, Joaquim.
Bona tarda, ja sentiu sí, que sí. Els conductors sí. Estan molt i molt emprenyats perquè aquest ball fa una hora i mitja que dura més o menys. Ara estan debatent si aixequen o no aquest tall. Havia de ser un tall intermitent, però finalment doncs, s'ha mantingut tota aquesta estona, per això els conductors també estan força emprenyats i hi ha una bona cua de cotxes, però en tot cas, de moment, si més no, potser durarà pocs minuts, però aquest tall continua amb aquestes 200 persones que tallen la C-16 una mica més amunt de la boca nord del túnel del Cadí, tot plegat en aquesta quarta jornada d'aquesta setmana de mobilitzacions dels docents que continuen reclamant millores laborals i salarials, la baixada de les ràtios i més recursos per l'escola inclusiva, entre d'altres coses, i precisament per fer més pressió. Després de la reunió fallida que van fer i amb el departament, han volgut portar aquestes protestes a les carreteres, fer un pas més, i avisen que si no se'ls escolta, si el departament no atén a les seves peticions, continuaran com a mínim fins a final de curs i fins i tot més enllà amb aquestes protestes.
Moltes gràcies, Joaquim. Doncs aquesta és la situació ara mateix al túnel del Cadí. Avui també parlarem molt, i se'n parlarà els pròxims dies, de la línia orbital. És el nou concepte que ens haurem d'anar acostumant i que entrarà en el terreny polític amb força. És aquest acord que sembla que ja tenen pràcticament tancat el Partit Socialista i Esquerra Republicana per una línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Això, amb la vista posada perquè estigui acabada el 2040, però la primera parada seria la dels pressupostos, és a dir, que aquest acord per aquesta via de línia orbital podria desencallar l'aprovació dels pressupostos la setmana que ve, serien els primers pressupostos de Salvador Illa. Respecte a aquesta línia hi ha discussió entre els partidaris i els detractors que creuen que aquesta inversió, que és molt alta, 5.200 milions d'euros, s'hauria de seguir centrant en Rodalies. Serem al tancament de campanya de les andaluses.
Ja sé que sí. Faré l'analfabet, però per què entre el Garraf i el Maresme i no un altre punt?
Es considera que per la mobilitat, perquè tothom tingui, diguéssim, desplaçaments àgils i que no hagin d'entrar a Barcelona, seria una bona opció fer aquest arc, però també hi ha discussió amb això, vull dir, hi ha experts que diuen que no és la,
no, no.
Que no és la solució. Final de campanya a Andalusia, diumenge hi ha eleccions, amb la gran pregunta de si el Partit Popular tindrà majoria absoluta o no, així és com parteix de moment. Un tema interessant també, i és que estan en perill d'extinció, està desapareixent un dels símbols de les pitiuses, Eivissa i Formentera, està desapareixent la sargantana de les pitiuses, diu així, tothom la té en ment si va
per allà. I qui no ha tingut una samarreta d'una sargantana de Formentera?
Això mateix, o molts la porten al cotxe, aquella adhesiu. Doncs està desapareixent per una serp que se les està menjant a una velocitat increïble i que a més és una serp que a més pot nedar i passa de illa a illa. I finalment, música, com sempre els divendres, però encara més. Amb dos aniversaris, Sopa de Cabra, 40 anys, comença en gira de celebració a Ras Matàs, hi serem, comença a les 9, i tindrem amb nosaltres Pastora, fa 25 anys que van treure aquell primer àlbum amb cançons com aquesta, demà actuen a la Sala Apolo i avui passen pel Catalunya.
Vam debatre si era un one hit wonder. Tenien més, que no me llames Dolores, llámame Lola.
Sí, el primer disc hi havia 3 o 4 temes que si us els posés ara,
els tindríeu
tots sentits, i ara el que hem fet amb un disc de celebració de 25 anys és amb versions. No amb versions, sinó amb col·laboracions. Hi ha des de Macaco, Santi Balmes i molta altra gent amb cadascun d'aquests temes, 10 temes escollits.
Molt bé, doncs avui al Catalunya Nit, amb la línia orbital i Pastora i Sopa de Cabra. No està gens malament l'alineació, evidentment, liderada per Manel Elias i Agnès Marquès. Gràcies, Manel.
A vosaltres.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Com sempre, recupereu la primera hora, que avui parlem molt del Madrid i hem sucat tot el pa que hi hem pogut sucar. Han estat dies grans en aquest sentit.
Ja no parlem més del Madrid?
No, ja està.
Jo crec que ja està.
Bé, si no passa res des d'ara i fins les 9... Jo no ho descartaria.
Atenció als fans de Crims, perquè el 29 de maig, és a dir, a finals de mes, s'estrena a Catalunya Ràdio una nova temporada de Crims, el podcast, 15 capítols, tenen com a fil conductor la premeditació. Pinta bé aquesta temporada.
Potser surt Mbappé.
Com Mbappé, veus?
El
És un dels crims de... però no, no, en aquest cas crec que el Carles Porta no l'ha tractat, però és un dels crims
el
de la setmana.
El crim del con.
O Florentino.
Bé, doncs mira, 300 persones podran sentir el primer capítol dimecres vinent. Costa, tu i jo no hi arribem perquè és a 3:15 del vespre, no. Als cinemes Verdi, i us hi convidem a 10 de vosaltres, perquè tenim 10 entrades dobles, els que truqueu al 93207474 i vulgueu ser al Cinemes Verdi per veure, i sentir sobretot, per veure no, per sentir aquest primer capítol, que, atenció, comptarà amb la presència de Carles Porta. Home. I amb el director d'aquesta casa, amb el Jordi Borda, perquè, a més, el primer capítol està dedicat al crim de Capon, i és un barri de Lleida, és un cas que es va fer molt conegut en el seu moment. Està a punt de prescriure, Costa, no n'has sentit a parlar.
No.
Bé, és un cas...
Jo és que a mi em tira més el crim blanc que la crònica negra.
Bé, parla d'un assassinat a trets amb una investigació molt controvertida i que encara està oberta. No van... agafar el responsable, tot i que hi ha un sospitós, diria. Ara ja estic parlant una mica de memòria i no us fio del tot. En tot cas, si el voleu sentir, si voleu ser dels primers a sentir-lo, ja insistim, ja estan trucant, ja no cal que... Bé, podeu continuar, perquè són 10 entrades dobles. Encara va agafant el telèfon la Núria de la Fuente.
Encara podeu ser
això
vosaltres.
Això és per, recordem, heu de poder anar el dimecres vinent als Verdi a 9:15 del vespre. El cas del Costa i jo no podrà ser, però vaig a acabar-te la gent d'aquests pròxims dies, Costa, que te l'he mirat avui i he vist que... Bé, està... crec que tens prou espai.
Fins a Oslo ho tinc 8.
Tens prou 8. Doncs mira, primer de tot, aquest cap de setmana hauràs d'estar pendent dels solidaris perquè tracten del futbol com a eina de transmissió de valors i parlen amb Oleguer Preses.
Home.
I amb Alberto Jogo.
Bona línia, sí.
Interessant, especialment pels oients del Tot Costa, perquè són noms que ens són coneguts. I després, Costa... Jo crec que aquest cap de setmana et pots acostar a Sant Fruitós del Bages.
Bages.
Del Bages, Sant Fruitós del Bages, perquè s'han inaugurat les noves instal·lacions del Shooter Club, del Pickleball, que és del nostre amic, el senyor Xavier Perramon, que va ser patrocinador del Tot Costa durant força temps. Li guardem un gran record i avui, justament, inauguraven les noves instal·lacions, per tant, ja...
Doncs cap a Sant Fruitós falta gent a jugar a Pickleball. Aquesta ha estat la primera hora del Tot Costa. Aquí arrenca la segona.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. La tutoria, pista número 4.
Aquest partit li va donar una lliga al Barça. Quin partit és?
Aquest partit li va donar una lliga al Barça. El Sergi Soler ja ha enviat...
Ah, t'has
equivocat. Oriol, tu has enviat?
Estava molt...
Jo he enviat, però al segon li dic que no. No sé si això es permet o no.
Bé, si heu enviat, la Gemma té l'oportunitat de dir... I si falla, aleshores tindreu una segona oportunitat.
Un segon,
Ja, però si has enviat, jo crec que les normes del joc... Li pregunto si vols a l'Oriol, però...
Estem parlant... Aquí guanyarem la Gemma o jo. Estem parlant d'una última jornada de Lliga que es va resoldre en... No, una lliga del Barça que es va resoldre en una última jornada de Lliga al segle XX i s'enfrontaven un entrenador holandès i un d'espanyol. No? Mm-hmm. No encara? D'aquí una estona... Bé, el Sergi i l'Oriol ara s'hi cusaven, però...
Estic molt...
No, tranquil.
L'última jornada.
Tranquil, ara no tens poques. Cap pressió, Gemma. Tens tot el cap...
Sí, però l'última jornada a mi és un Valdano, i Valdano no és holandès.
Compte que l'Oriol li diu al Sergi no donis pistes, hi ha molta competitivitat.
Tot el cap obert...
Jo he estat molts anys junts.
Jo he posat Tenerife, Madrid, i el segon li he posat no, que Valdano era argentí.
Clar.
Pues aquí he corregut jo.
Olear diu que és inflexible.
No, fa bé.
És inflexible quan interessa l'Olear.
Ui. Aquí, mira-la. Garrotada de Kilian Domènech per Álvaro Olear.
No t'ho vols repensar, és un bon terracollón.
Quina punyalada. Va, de seguida resoldrem la tutoria, però abans us hem d'explicar unes quantes coses. I és que demà el Barça busca un altre títol. Final de la Copa de la Reina a partir de les 9 a l'estadi de Gran Canària. Com abans deia la Sònia, més de 20.000 entrades venudes. Barça-Atlètic de Madrid. El Barça buscant el tercer títol de la temporada. Sònia, què ha dit Pere Romeu abans d'aquesta final?
Doncs ha fet una roda de premsa força curteta. Com tu dius, el Barça busca aconseguir aquesta 12a Copa i és el club que en té més. Buscarà sumar, a més, el seu tercer títol de la temporada just una setmana abans de jugar a la final de la Champions, i això ha planejat molt per la sala de premsa. El Barça ha arribat aquesta tarda a Les Palmes sense Graham i Alexandri, que són baixes per lesió. Ara, en aquests moments, estan fent l'entrenament a Les Palmes. Es repeteix la final de l'any passat. Aquest és l'enfrontament que més s'ha disputat en una final de Copa. És la cinquena vegada que es troben aquests dos equips. I el Barça no perd amb l'Atlètic de Madrid des de fa 5 anys. Però tot això no vol dir res. Recordem que l'any passat la victòria va arribar amb 2 gols de Pina, perquè Pere Romeu té molt clar com jugarà l'Atlètic de Madrid i què és el que demanarà a les seves jugadores.
Moltes davanteres d'un caire força similar, d'explotar la profunditat, de ser ràpides, de ser verticals, de poder-se relacionar entre elles dues. Per tant, m'imagino un Atlético fort en fase defensiva, de voler buscar molt, molt, molt el contraatac, i un Atlético que, si no tens la humilitat suficient per pressionar-les, és un equip que et surt bé perquè té Bilde, té Fiamma, té jugadors al mig del camp, bona capacitat ofensiva i bones passadores. Per tant, haurem de ser super, super agressives.
Són dues setmanes molt importants per l'equip, tots en són conscients, però el que també saben és que ara només poden pensar en demà.
Si algo creo que nos identifica bastante es no dar las cosas por hechas, ¿no? Entonces nosotros mañana vamos a salir con la humildad necesaria para volver a levantar la Copa de la Reina, que es lo que queremos todas. Son dos finales súper seguidas, una semana de diferencia, pero si queremos centrarnos en lo que viene, nos alejamos mucho del presente, que es claramente lo importante.
L'Atlètic de Madrid, que fa 5 anys que, com dèiem, no guanya el Barça, arriba amb tota la plantilla al complet, buscarà revalidar un títol que ja va guanyar fa 10 anys, precisament va ser davant de les Blaugrana. Avui la jugadora de l'Atlètic de Madrid, Fiamma, ha dit que saben que serà molt difícil, però que elles arriben molt, molt motivades.
Bueno, la verdad que al final el vestuario está muy, muy motivado, sabemos lo que es una final, también repetimos muchas del año pasado. Obviamente sabemos que bueno, que es muy bonito poder jugar esos partidos y queremos darle una alegría a la afición y obviamente sin no necesitar ninguna motivación más para jugar ese partido porque es una final.
Olat Rivera dirigirà el partit, serà l'àrbitre. Un partit que podeu seguir, recordeu, a la TDG, també podeu seguir per TV3, i el dual ho podeu fer amb la nostra transmissió. El partit començarà, recordem, a les 9, la TDG començarà a 9:15.
Doncs quedeu convocats, Sònia, evidentment no et preguntaré si el favorit és el Barça, perquè ho és, però sí que et pregunto si tenint en compte que hi ha una final de Champions just una setmana després, el Romeu podria fer un 11 més semblant al d'Oslo, o t'imagines un 11 amb més variants?
Jo crec que farà un 11 bastant similar, no? No crec,
sí,
que
Sònia?
Faci molts canvis.
De Sònia a Sònia.
Sí, jo tinc especial curiositat per veure el nivell d'Aitana Bonmatí, perquè ara ja queda una setmana, és una final, i cal veure si ja demà la situa a l'11 titular, i en funció del nivell veurem si està
no
per jugar.
No ha volgut dir si seria titular, ha dit que està disponible, que ha entrenat bé, però
baixes,
no,
a part d'Alexandri, que és de llarga durada,
la de Graham
Hansen, i sí, para de comptar, la resta.
Que l'Atlètic de Madrid arriba bé.
Demà no pot jugar, perquè treballen perquè estigui recuperada de cara al final de Champions, i ja veurem, perquè clar, Graham, si arriba justeta, que directament entri a l'11 de la final, ho veurem. Jo crec que encara hi ha al·licients per veure, però sobretot és veritat, malauradament, en clau final de Champions, perquè jo crec que el pronòstic de demà és molt clar, favorites al Barça, amb un Atlètic de Madrid que ni tan sols s'ha fet una bona temporada a la Lliga EFA.
Mira, almenys aquesta no se la guanyen al Madrid.
No, aquesta no, exacte. Que també, bé, sí.
No ho sentiré per l'Atlético, tampoc.
No, però vaja, que és el pronòstic, com diem, és molt clar en aquest
doncs,
cas.
Doncs doble interès, qui guanya, que guanyarà el Barça, i sobretot veure com treballa, com prepara Pere Romeu a una setmana de la final de la Champions, que és el títol que posaria la cirera a la temporada. Fins ara, Sònia.
Adéu.
tant, si te la bufa, ets de bona pasta o un torracollons, tria elximplets.cat. Regals que parlen català. Som l'original. Som el que xerrem. Elximplets.cat us ofereix el torracollons del tot costa.
Doncs, com sempre, de la mà dels ximplets.cat, ara de seguida la Sònia us...
Mira la cara de pillo que pone.
Proposarà que opteu a una samarreta de torracollons professional. Abans l'Oriol ha promès que rebria... I estic...
Que... Que avui he vist que deixar ens ha donat la facilitat la llista de convocats pel Mundial.
Molts, no? Molts amics de costa, home, ja.
I he pensat, era un comentari que li volia fer la setmana passada i se'n va oblidar.
Ah.
I he pensat, el Jordi, els francesos no els hi fa gaire gràcia, no?
No, sí, n'hi ha que sí.
Ha
convocat Digne i Thuram, per tant té 24 jugadors per intentar guanyar el Mundial.
No,
ha convocat Thuram i ha convocat Olise.
No sé si la Gemma i el...
Home, Olise...
I el Soler...
No, ho dic perquè
no seria una gran sorpresa.
Olise és un altre dels jugadors que tu té... Veus? És un dels jugadors
ja està,
que...
Ja m'ha aixafat la guitarra, ja.
Sí, perquè... És que... No, sí, va, tu, no s'hi va...
Si haguessis de dir els 3 millors de temporada, qui diries, Sergi?
Lamine, Kane, Olise, Gabaratskhelia...
Pues Olise és una espècie d'Onésimo.
Segons
el Jordi, Olise...
Ara estàs fent d'Mbappé, perquè el que no s'hi val és dir una setmana que Olise és millor que Lamine, i llavors, la setmana següent, quan et diuen Olise és Onésimo, només treure aquesta segona part de la història. Olise, al partit de tornada contra el PSG, va ser Onésimo, igual que en el partit del 5-4...
Costa. Entre poc i massa.
A mi Onésimo m'agradava molt, eh? Què passa?
El dia l'Anderlecht estava... i ni així.
Com?
El dia l'Anderlecht per tots anys
jugador,
i ni així.
Comparar Olise amb Onésimo, què vols que
tingui? Suposo que tothom, menys tu, va entendre que era una exageració. Com el dia que vaig dir que Thuram era nefast, que volia dir que no em feia el pes.
Des que vas dir que Thuram era nefast, jo crec que no va parar de fer gols.
No, va fer el millor gol de la temporada, sí, al cap d'una setmana.
Sí, sí, és veritat.
Doncs allà està, a veure quan juga. Contarem els minuts que juga el Mundial Thuram.
Ah, per tant, anaves a dir Olise.
No, home, Olise serà titular, no? Olise, Dembélé i Mbappé, m'imagino que serà... Clar, és que els francesos tenen...
Sí, al mig del camp...
És que a Thuram li és igual. Thuram al mig del camp posaria dos culturistes. Bueno, si és
Espanya li va passar la mà per la cara.
Tu mires la llista de França i d'Anglaterra i són iguals. Tenen 5 migcampistes cada una i tenen 10 davanters. Està super desproporcionada. Sí, sí,
sí. Costa, qui fitxaries pel Barça? Olise o Mbappé?
O Thuram.
No, amb Thuram ho posaríeu molt fàcil. Olise o Mbappé? Doncs Mbappé.
Perquè Olise ja el tenim.
Ja el tens, clar.
Sí, però si algun dia Lamine se'n va cap al mig, doncs ja tens la... a substituir.
Si jo aquest viatge de Lamine cap al mig...
No trigarem a veure.
No trigarem?
Jo crec.
Ah. Bé, ja ho...
Jo,
ja.
Depèn del que fitxem. Depèn del que fitxi el Barça.
Jo mantinc que Olise és al mateix nivell que Lamine.
És que aquell dia vas dir que era millor, eh?
Compte. Vaig dir això?
Sí, vas dir això.
Segur que et dir que... Segur que igual.
D'aquí la meva reacció... Possiblement un pèl desproporcionada. Ja ho accepto.
Bé, va, el primer que truqui al 932017474 s'endú aquesta magnífica samarreta del Torracollons professional i una tassa a joc, samarreta que podria... i que patrocinen els amics de ximplets.cat, que són els que la fan, però que qualsevol tertulià del Tot Costa, en realitat, més enllà de l'Oriol, podria patrocinar perfectament.
Cada vegada afloren més tertulians que prenen, li poden prendre el cinturó de campió.
També desconeixia, o com a mínim la tenia oblidada, aquesta animadversió cap a Digne. No la coneixies.
Ui, sí, no la coneixies. Sí, sí.
Va ser nomenat millor lateral esquerre de la Premier un parell.
Sí, li vam haver de recordar uns quants mesos a Costa.
La seva etapa al Barça com a suplent de Jordi Alba.
Bueno, sí, perquè clar, és igual. No vull treure aquí batalletes i...
No,
ja li van posar la creu des dels primers dies. Per anar a ajudar allà...
Després va acabar convertit... Va acabar convertit, i això ho dic seriosament, en heroi.
Perquè li van posar la creu. Perquè va transcendir, o el seu entorn va comentar, i ell tampoc ho va desmentir, de que havia baixat, perquè ell vivia allà a plaça Catalunya.
Ah, per això li van posar la creu?
I tant,
no sabia això.
Ah, no, sí. Doncs en el meu cas és que em semblava molt justet, però no, al contrari, per mi...
No li van fer la vida molt fàcil.
Però, i quin mal hi havia?
Bueno, pues si ja quiere protagonisme este...
Els vestidors són...
Si em
puig,
de veritat el nivell d'humanitat és aquest?
Sí. El Haaland d'ell, perquè doncs mira, ja jo... va explicant, mira, ha salvat quatre torniquetes jo, i no sé
aquell
què.
Dia, aquell dia, aquell dia vaig pensar...
En castellà perquè parla castellà, encara que sigui de Catalunya.
Doncs mira, jo aquell dia vaig pensar, portes criticant aquest tio, que no m'agrada jugar a futbol, però que demostra que és un ésser humà amb totes les lletres, perquè un altre s'hauria quedat a casa.
Sí, sí, que és veritat que ell vivia al centre de Barcelona i per això
sí, vivia, hi havia el Barroc Café abans.
L'anècdota la recordo.
Sí, sí, la sabíem. Jo el que no sabia és que no havia estat ben encaixat al vestidor per algun company, eh? No generalitzarem.
Sí, la gent...
Per algun company en poder.
Sí, en poder i protegit.
Ah.
I protegit. Ara, les forces vives. Bona força viva.
La salut dels vestidors, realment, afortunadament, també, no la coneixem sencera. Sí. I,
a vegades és millor no saber.
I ara que ja ha prescrit, sí. Deixem-la així.
Sí, deixem-la així.
Que confortem-nos amb la que la del Madrid l'estem vivint en directe. aquesta sí que ens agrada. Va, parlant del vestidor del Barça. En punt, 2:45. No sé si podrem escoltar gaire cops més aquesta magnífica cançó al·lusiva a Robert Lewandowski. Avui la Laia Tudela, a la reunió del programa, diu, no se us acudeix que el programa d'avui sense explicar que pot ser l'últim partit diumenge de Robert Lewandowski al Camp Nou. Recordeu, per cert, que el Barça-Betis és a 9:45 diumenge, perquè com que no val per res ni pel Barça ni pel Betis, l'han extret de tot el patracol de partits de les 7.
Si vol un comiat, té poc més de 48 hores per anunciar que marxa.
Laia Tudel, bona tarda.
Què tal, bona
Els teus desitjos són ordres per nosaltres. Pot ser... Serà, fa pinta que serà l'últim partit de Robert Lewandowski al Camp Nou?
Tot apunta ara mateix que diumenge pot ser l'últim partit, sí, de Lewandowski al Camp Nou. És cert que la decisió no està presa al 100% o com a mínim no està comunicada encara al club, que el Barça està, diríem, previngut i esperant que Lewandowski els comuniqui la decisió perquè si realment, doncs, evidentment Lewandowski ja comunica demà que sí, que finalment marxarà, doncs diumenge hi haurà algun petit comiat i s'han de preparar doncs els missatges que sortiran a aquells videomarcadors de LED que hi ha a l'estadi, gràcies Robert, bé, quatre coses, no un gran comiat, però sí que quatre coses que puguis fer per acomiadar Robert Lewandowski, però insistim, encara el Barça no té aquest missatge de Lewandowski. Des de l'entorn del jugador, el que ens comunica és que es troben aquests últims dies, sobretot el que han estat fent, el que està fent el seu agent és acabar de negociar les ofertes que té, sobretot d'Aràbia, també en té d'Estats Units, de l'MLS i d'altres clubs europeus, però que estan acabant de negociar aquestes ofertes, que Lewandowski sempre ha volgut quedar-se, que ha estat una decisió, està sent una decisió, vaja, molt difícil per ell, perquè sempre ha volgut quedar-se al Barça, però que, evidentment, està veient que el seu rol doncs ja era conscient que evidentment no podia ser un rol de titular, però que veia que potser era massa secundari el rol que tindria a partir de temporada que ve, i això és el que encara ell vol acabar-se de sentir important si juga, i per això ha estat valorant les altres ofertes. Insistim, el que ens diuen és que la decisió no està al 100% presa. És cert que ara el company Roger Torelló al Mundo Deportivo apunta que demà li queda com una última conversa a l'entrenament entre Lewandowski i Flick per acabar de decidir.
Sí que anirà just, això.
Sí, anirà just, però vaja, si ens trobem en aquest punt on encara Lewandowski està de tenir aquesta conversa i s'estan produint aquestes negociacions, i per tot el que també ens transmeten des del club, jo crec que més o menys tothom està esperant doncs aquest comiat diumenge, que Lewandowski acaba de dir sí, marxaré, i que es pugui fer aquest comiat, perquè el que sí que vol Lewandowski, com a mínim és el que ens diuen des del seu entorn, és el que sí que voldria és acomiadar-se bé. Clar. De l'afició del Barça, perquè ell ha estat molt bé aquí tots aquests anys, i que no li agradaria marxar sense poder dir adeu a l'afició i tenir doncs un últim comiat amb tots els culers, i que per això també el vam veure a la rua com el vam veure. Mm. Recordem aquell allà al davant del... No? Gaudint-la molt, perquè era molt conscient que, doncs, que segurament seria l'última.
Si hem de parlar demà, jo crec que és una pista.
Sí.
Sí. Bé,
si no podríem parlar dilluns, dimarts, dimecres, la setmana que ve.
No, clar, és que, com diu la Laia, ell, si ha de ser que no, vol tenir l'oportunitat d'acomiadar-se, jo crec que és just que el públic del Barça tingui l'oportunitat d'acomiadar-se d'un futbolista que, si voleu, no ha estat supercarismàtic, però que ha donat un rendiment al Barça extraordinari, vaja, jo...
Dues de les quatre temporades
jo
molt bones.
Jo crec que ens hauria de donar temps per poder fer les pancartes corresponents, ignífugues, que no sigui que te la retirin com el Bernabéu.
La del dit no era ignífuga, no?
Aquella no ho sabem. No. Però, sí, sí, jo, vaja, jo crec que no és un jugador qualsevol, no se'n va, amb tot el respecte, no se'n va Christensen, se'n va un tio que t'ha ajudat a guanyar tres lligues de les últimes quatre.
Bueno, Christensen potser al final no marxa. Ja, ho explicaven avui els companys de Mundo Deportivo.
Sí, acceptaria l'oferta a la baixa.
Que es veu que estan acostant postures, cosa que em sorprèn, perquè pensava que era com un gest d'agraïment del Barça, d'alguna manera t'has lesionat, t'oferim un any, si no el vols, adéu.
Va però, veure però Cortés com... i va pensar, això també ho puc fer jo.
Doncs...
I deu en alguna cosa, Christensen,
no? Continuant negociant...
A Flick no li sobra.
La temporada passada, quan Christensen es recupera el tram final, sí, Flick el va jugar tots els partits, no de titular.
És que Christensen, si no hagués tingut tants problemes de lesions, quan té regularitat, el problema és que no té regularitat.
Sí, sí. Sí, és que té moltes lesions.
Sí, sí, és un problema. Sí,
sí, sí, però el que vull dir és que és un jugador que Flick
li pot fer servei.
Li fa servei,
sí,
ara clar.
Sí, no està lesionat.
Sí, clar.
Sí, sí, és veritat.
I si està apte per jugar, sí, sí.
En fi, doncs ja veurem què passa amb Christensen, però amb el seu permís ens preocupa més i la Laia ens ha posat sobre...
Sí, perquè jo us dic Lewandowski i m'acabeu parlant de Christensen.
Sí, sí.
No, perdó. No li ha semblat bé. No li ha semblat bé aquesta migració.
Ha sortit una competidora.
Sí, sí, aquí tothom reparteix. Jo no ho entenc perquè... Dius bona tarda i has rebut. Que si Onésimo, que si Christensen... En fi. Laia, bon cap de setmana.
Ens avises, si es decideix abans de les 9 del
vespre. Sí, jo us aviso, perquè és prou important. I si el comiat és diumenge, esperem que Deco hi arribi, perquè ja sabeu que és a Londres.
Ah.
Deco, Carles Montfort ha estat el primer que ho ha comunicat. Deco és a Londres, en principi vol veure la final de la Copa Anglesa, però ja jo
l'última vegada que Deco va anar a Londres per veure una final que
va fitxar
Flick,
sí, però la final aquell cop era a Gales.
Sí, que
no sé si va arribar, no sé.
Escala a Londres, que era una cosa molt estranya.
Jo crec que no va arribar ni a la final.
Sí, exacte.
Sí, torna, però aquí sí que arriba a la final.
Si torna per dir algú amb un Joao Pedro, ens semblarà un bon viatge, eh?
No sé, ja no és operació fàcil, però no. Vaja, és un dels jugadors, ja ho vam dir, que també agrada.
Joao, a més podré dir Joao una altra vegada. Joao Pedro.
Dos
Joaos. I Joao un Cancelo, ja ho estic veient, eh? Ja ho estic veient. Laia, gràcies.
Apa, adéu, adéu.
Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix la tutoria.
Pista número 5.
En aquest partit, un central serbi va fallar un dels penals més icònics del futbol espanyol.
Ara ho
Quin
tenim.
Partit és?
A veure, com que el Sergi i l'Oriol per un segon s'han equivocat...
No, però la segona intent...
La Gemma té l'oportunitat...
Ja l'he enviat, sí,
ja l'he enviat.
I ha encertat, sí, sí. Sònia?
Ha encertat la Gemma Herrero, per tant s'emporta aquests tres puntets. El partit és el que van disputar el Depor i el València i el famós penal que va fallar Jukić.
Uh-huh. I hi havia un entrenador neerlandès al València, que era Hiddink.
Exacte.
I un entrenador espanyol al Depor, que era Arsenio Iglesias.
O bruixa d'Arteixo.
Sí, sí.
Doncs escolta'm, aquests tres puntets que ha guanyat la Gemma se situa amb 28 punts, per tant, passa per davant a Ferran Martínez, uh-huh, i és tercera en el pòdium, i Ferran Correas, que ha enviat nom, suma un puntet, uh-huh, i ja en té 33, està a 2 del seu rival directe, que és Bernat Soler.
I tu t'has guanyat un enemic, un nou enemic, juntament amb Bernat Soler, que és Oriol Domènech.
A partir d'ara seré inflexible, no?
Jo, Sònia, no sé per què et busques aquests problemes, però tu mateixa t'ho veuràs.
Era molt més fàcil transigir, però no, en fi, però... la tutora també ho té, això, que quan diu que no és que no.
Ella, doncs...
Jo crec que l'Oriol agraeix que sigui estricta,
sí,
en el fons.
Sí,
sí. Jo crec que ell agraeix que tingui un
punt.
Ella ara està fent aquest paper.
Ara està una mica dolgut perquè l'acaben de canviar, però quan ho reflexionin li semblarà.
Li semblarà
que és correcte i et vindrà a donar la mà.
Sònia, quin noient ha guanyat el premi del Cellers Maset?
Doncs el Frederic.
Doncs el Frederic, que s'endú aquesta ampolla de cava 1917, cava de guarda superior gran reserva Bruna Tour de Sallés Maset, reconegut com el millor cava del món 2025.
Doncs enhorabona al Frederic, i escolta, avui més que mai enhorabona a la Gemma, que no ha tingut una setmana fàcil, i jo crec que ningú mereix més que ella acabar aquesta setmana amb un...
amb aquesta alegria. Amb aquesta, bueno, i és pena, eh?
Amb aquesta
demà,
alegria.
Demà matí.
És veritat, demà parlar-me-lo una altra vegada. I això, espera, això espera. Aquest tros final no li estan pagant prou. No sé què li paguen, però no li estan pagant prou. Tutora, gràcies.
Adéu, merci.
Gemma Herrero, Sergi Soler, Oriol Domènech...
No, no es queda, Sergi?
Ah, et vols quedar al bàsquet? Primer parlarem de motos, ja t'ho dic.
Si ells tenen informació, jo tinc opinió.
Molt bé.
La informació demà, José Ignacio Huguet donarà més informació.
Ah, bé, a veure què ens explica el màster.
Què és el que té la informació?
Soler, Herrero, Domènech, gràcies.
Propera,
una pausa i motos.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis. Entrades a mitaquilla.com.
Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
Renault.
Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
Puja la bici, fes esport i guanya salut.
Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió? Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Hola, vinc a explicar-vos que aquest dissabte el col·lapse...
No, TV3... Jordi. Aquesta setmana no t'han avisat, entenc. Aquesta setmana el col·lapse va diumenge.
Explica-m'ho, per què? Ara per què una altra vegada diumenge?
Em sap greu dir-t'ho, torna al futbol. Aquest dissabte el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada. Hi ha final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid.
Però la Casa Reial, per què ens fa canviar de programa de setmana, de dia, contínuament?
A mi no em miris, eh?
Que hi ha, el dissabte que hi ha, què dius?
Final de la Copa de la Reina, el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada.
Doncs ja està, doncs el diumenge, després del 30 minuts... farem el col·lapse.
Em sap greu.
No, a mi no està bé.
Col·lapse, amb Jordi González, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ha arribat el moment de triar les millors pel·lícules i les millors sèries del 2026. Ja sé que l'any encara és lluny d'acabar, però avui dia s'estrenen tantes coses que és important aturar-se i destriar el gra de la palla. Aquest divendres, a la Finestra Indiscreta, triarem les 10 millors pel·lícules i les 10 millors sèries.
What do you see?
I see you in London working with your father.
L'agent secret Hamnet i Marty Supreme són algunes de les pel·lícules que es disputen el títol a millor pel·lícula del 2026. I Biff, Portobello i El cavaller dels 7 reines són algunes de les candidates a millors sèries del 2026. Descobreix quines guanyen i es converteixen en imprescindibles aquest divendres a mitjanit a la Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre, a Catalunya Ràdio.
Motos, el murcià Pedro Acosta i el català Àlex Márquez han estat els dos pilots més ràpids a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. A Montmeló hi ha fet fred. El dia era rúfol, però no ha plogut. Damià Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molta igualtat al davant, el dia que Valentino Rossi s'ha acostat al circuit, potser perquè no hi era Márquez, i Jorge Martín ha tret un tema tabú.
Penseu que els cinc primers estan en 79 mil·lèsimes. Acosta, Àlex Márquez, Binder, Raúl Fernández i Zarco. Passen el tall també Dijan Antonio i el líder Marco Bezzecchi. Però, en canvi, hauran de fer repesca Jorge Martín, Peco Bagnaia, Ayogura i els catalans Àlex Rins i Maverick Viñales. El Maverick tornant de la lesió, però el dolor és història. Veure Pedro Acosta davant el circuit no és inèdit un divendres.
Sí, el año pasado hicimos segundo y no nos valió para nada el domingo, entonces... bueno, contento de empezar así. Es verdad que, bueno, quedan muchas cosas que descartar dentro del box porque se ha hecho un poco un viernes un poco bola, pero bueno, contento de cómo me he sentido, sobretot al final del PR.
Àlex Márquez ens diu que li manca alguna coseta per sentir-se com el 2025 quan va guanyar.
Falta una miqueta, és veritat que ha sigut un dia bastant estrany per condicions que han canviat molt respecte a l'any passat, així que hem d'estar tranquils, demà hem de fer un pas endavant, falten algunes coses, sobretot confiança davant les curves ràpides.
A tots aquests pilots els ha seguit molt de prop Valentino Rossi des de la pista. Entrevistat per Sky Italia, il dottore diu que percep que Ducati ha perdut l'hegemonia que tenia en l'electrònica de les MotoGP. Li han demanat pel seu pilot número 1, Fabio Di Giannantonio, i ha aprofitat per enviar-li una floreta a Àlex Márquez.
Dice molto bene, ma mi ha fatto una buona impressione, una buonissima impressione anche Àlex Márquez per quanto riguarda le Ducati, che mi sembra anche lui molto, molto veloce.
Pel que fa a Jorge Martín, segon del Mundial, ha tingut dues caigudes i en la primera ha impactat amb la moto que prèviament havia anat contra les proteccions d'aire. En anglès ha recordat Luis Salom, que va morir al circuit el 2016.
Absolutely, I think that is really dangerous to crash there.
Caure allà és molt perillós. No m'agrada recordar-ho, però quan estava arrossegant-me, me n'he recordat de Luis Salom.
I thought about him.
Demà, Televisió de Catalunya ofereix en directe els entrenaments oficials i la cursa sprint de MotoGP a partir de les 10 del matí. Catalunya Ràdio s'hi afegirà per la cursa sprint en antena.
De les motos al bàsquet, amb una matèria que jo crec que no quedarà tancada avui, tot i que el comunicat del Barça diu que no pensen en una altra cosa que amb Xavi Pasqual dirigint l'equip de bàsquet blaugrana a la temporada vinent. Res, Macià, bona tarda.
Com estem, Jordi?
Aquest elefant a l'habitació hi és, si no hi era abans, des del dia aquell en què Xavi Pasqual va sortir en una roda de premsa i va dir: ja veurem si la temporada vinent hi som. I gairebé un mes després veig que la cosa continua igual.
A veure, des del Barça, almenys a dia d'avui, estan convençuts que, com que estan fent l'equip de l'any que ve amb el Xavi Pasqual, s'acabi quedant, però hi ha una realitat claríssima, i és que Europa, equips com Dubai o l'Apoel, que diu que pujarà el pressupost doncs, fins més enllà dels 60 milions, que això és una bestiesa, tenint en compte que potser els màxims estan al voltant de 40-45, doncs hi haurà un ball de banquetes, i a més ben pagades, i que a més doncs, t'oferiran jugadors que ara mateix estan al top del mercat. No? El Barça havia contactat doncs, amb Silvan Francisco i ja no hi pot arribar perquè hi han aparegut altres clubs amb Dubai, per exemple, amb ofertes més fortes. Alfa Dialot, vaig dir que el Barça el tenia mig lligat també, doncs s'ha deslligat. Sí, per això. I per tant, doncs, esclar, el Xavi Pasqual vol un equip guanyador. I si el Barça li pot oferir, doncs es quedarà, i si no, doncs potser hem de patir. Però vaja, a dia d'avui no, a dia d'avui sembla que Xavi Pasqual està compromès amb el Barça per l'any que ve.
El comunicat d'avui ve a tomb d'algunes informacions que apunten que el Barça estaria parlant amb Ivón Navarro, l'entrenador de l'Unicaja, per si Pasqual no continués.
Ara hi ha molt ball de representants que filtren noms. A veure, tu creus que... És la meva opinió, eh? Jo no he rebut una negativa que no s'hagi parlat amb molts entrenadors, però d'entrada, des del Barça em diuen que sí. Tu creus que el Barça es comprometrà amb un entrenador que, després del que ha passat
no,
amb Peñarroya i Grimau, que no té experiència d'Eurolliga? És a dir, jo crec que...
Sí, tu creus que
no s'ho pot permetre. No,
d'acord.
És una opinió meva. Puges el pressupost a 35 milions, aposta guanyadora, i fitxes un entrenador que no té experiència a Eurolliga. Jo crec que és fer volar... Vull dir, el seu representant ho haurà filtrat, però jo crec que no és realista.
En tot cas, bé, el Barça ho nega, però hi ha informacions que diuen el contrari. I bé, si s'està parlant amb altres entrenadors, quan el teu va arribar al novembre i té contracte, és que potser no ho tens tan clar com...
Ah, exacte, jo també ho penso, que l'elefant a l'habitació hi serà segur.
Molt bé.
Fins al final.
Doncs continuarem...
No està content Xavi Pasqual, evidentment no està content amb el que ha passat aquest any.
Doncs això, que continuarem informant. Ernest, gràcies.
Vagi bé.
I a Girona, a l'Uni, Míriam Guàrdia, bona tarda.
Bona tarda.
L'Uni ha tancat una gran temporada malgrat l'eliminació a les semifinals de la Lliga davant el València diumenge passat i avui n'han fet balanç.
El director esportiu Pere Puig ha fet una valoració molt positiva del curs. L'equip gironí ha guanyat la Lliga Catalana i va acabar líder de la primera volta de la Lliga Regular. També va disputar per primera vegada la Final Six de l'Eurolliga i va arribar a les semifinals de la competició continental. Tot i això, l'eliminació contra el València encara cou dins del club. El Girona es va quedar només 2 punts de capgirar l'eliminatòria i classificar-se per a la final. Puig reconeix que quedar-se fora va fer mal, perquè, segons explica, l'Uni és una entitat ambiciosa i acostumada a competir al màxim nivell. Ara bé, al final de temporada també deixa clar que l'equip entrarà en una fase de renovació important. El club ja assumeix que aquest estiu hi haurà nombroses sortides, algunes per decisió pròpia i d'altres perquè el club no pot competir econòmicament amb les ofertes que reben algunes jugadores. Ho explica així Pere Puig.
Sí que avanço és que hi haurà molta renovació de jugadores. Moltes d'elles, és perquè el club no pot arribar doncs, al que li estan oferint a altres llocs i és evident que elles són professionals i han de triar el millor per elles. I d'altres jugadores sí que nosaltres hem decidit fer un canvi perquè entenem que són fi d'etapes, perquè pensem doncs, que amb aquesta nova reestructuració doncs, encaixaran més altres peces.
A més, de cara al futur immediat, el club treballa per garantir la continuïtat de l'entrenador, Roberto Íñiguez. Segons Puig, les converses estan avançades i totes dues parts ja pensen en el projecte de la temporada vinent, tot i que encara no hi ha cap acord signat.
Gràcies, Míriam.
A vosaltres.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Arrabà! Tenim un equip que és prou fort per tenir opcions d'anar a Berlín. Aquest equip és l'equip júnior.
És una bogeria!
8 homes van ser un.
Remeu pel vostre país! Remeu per aquell moment en què tot allò que teniu en contra passa a un segon pla.
L'equip de rem que va desafiar Hitler. Remant com un sol home. És la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
Com volguem dir, si volia anar a prendre algo.
Sí, vaig dir que no el coneixia, res. I bueno, sí. Va quedar així.
Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Coast to Coast.
I per acabar més bàsquet, aquesta matinada poden quedar definides les finals de conferència a l'NBA. Jordi Colomer, bona tarda.
Bona tarda.
A l'oest ja espera de fa dies Oklahoma, a l'est espera de fa dies, esperen els Knicks de fa dies. Avui, Cleveland, Detroit Pistons dominen els Cavaliers per 3-2, per tant jugant a casa, tot a favor per rematar-ho. I a l'oest, Minnesota Spurs, en aquest cas guanyen els Texans per 3-2, i Minnesota juga a casa per intentar igualar l'eliminatòria. Què et diu el Nas? Com veus les finals de conferència?
Hem de veure, perquè informaven des de Cleveland que hi ha virus estomacal als Cavaliers que ha afectat diversos jugadors i l'entrenador. És a dir, que veurem si això té incidència en el partit d'aquesta matinada. L'altre dia, una cosa que ja li ha passat amb anterioritat a Detroit, que és col·lapsar-se al final. Òbviament, a playoff, quan tu tens un més nou i queden poc més de dos minuts, no se't pot escapar. Cleveland no va aprofitar, segueix sense acabar de carburar del tot, però ha recuperat el factor pista, veurem què passa avui, i a l'altre ho hauria de rematar San Antonio, si està al seu nivell. Allà també hi ha hagut polèmica, perquè segurament, si fos fase regular, el cop de colze que deixen a Wembanyama, que li costa l'expulsió, hauria estat un partit de sanció fase regular. No va ser playoff, ni tan sols multa econòmica, quan el reglament diu que mínim la multa hi hauria de ser, i no només això, sinó que l'home surt i et fa 18 punts al primer quart i et marca el to del partit amb el seu joc. Però la idea seria Cleveland i San Antonio, però veurem també aquest virus, com surten avui els jugadors.
Veurem. Si passen els Spurs, la final de l'Oest pinta espectacular, Oklahoma Spurs, la de l'Est, i està malament dir-ho, però ara mateix em sembla que els Knicks atropellarien a Cleveland o als Pistons, sigui quin sigui el rival. A tot això, Oklahoma va escombrar 4-0 als Lakers, per tant s'acaba la temporada als Lakers, i com cada any tenim obert el show de LeBron continua, LeBron es retira, LeBron fitxa per un altre equip, què en sabem?
Mira, és el primer cop en tota la seva llarguíssima carrera que no té equip a l'acabar la temporada, perquè la temporada passada sí que havia exercit la seva opció de jugador i per tant sabíem que seguia. Ara no, i està obert, i han començat jo crec les negociacions, perquè aquí ha filtrat que home, amb un contracte mínim, clar, seria ideal pels Lakers, ell ja ha filtrat un parell de coses que no li van agradar. El problema que té principal és que no hi ha equips que tinguin molts diners. Els 50 milions que està cobrant ara no té qui li pugui oferir. Tothom que li pugui oferir diners o són equips dolents o ha de ser molt menys. Si has d'acceptar menys, doncs és més fàcil seguir els Lakers, que són ja estaves, o potser mirar alguna opció de Cleveland allò per acabar a casa o així. Però veurem, perquè òbviament jo crec que aquest any no li ha agradat ser la tercera opció, però en les rodes de premsa que fan sempre de balanç de la posta de la temporada, els Lakers han deixat clar que faran una plantilla a la mida de Doncic. Han deixat clar que volen que Austin Reeves continuï sí o sí. LeBron han dit que volen que continuï, però no amb aquell punt de... no amb el mateix to que han parlat de Doncic o de Reeves, amb el que això LeBron també ho entén. Falta veure, igual. Clar, tothom està dient que té l'oportunitat també de retirar-se, tenir la retirada ideal, que no ha tingut cap altra estrella. Per ell, Jordan, els anys de Washington van ser horribles. Els últims anys de Kobe, també. Olajuwon es va arrossegar els últims anys. Tots els han tingut mals finals. No. Deixar-ho ara sí que seria... hosti, ho has deixat liderant un equip a playoff amb 42 anys, que és que no ha fet ningú a aquest nivell. Tu repasses les altres estrelles amb aquesta edat i tothom estava d'homenatge, i aquest home ha estat en una semifinals de conferència tirant del carro. Veurem què passa.
El nivell de LeBron continua sent increïble en un tio de la seva edat. Acabo, Jordi, molt ràpid. Aquesta setmana hem conegut la mort de Jason Collins, un jugador que no va tenir una gran repercussió pel seu nivell esportiu, però que, en canvi, sí la va tenir socialment, perquè va ser el primer jugador de l'NBA que es va reconèixer obertament gay.
Sí, i el gran problema és que va passar més d'una dècada i seguim sent l'únic jugador. Sí. I, a més, ho va fer quan estava gairebé retirant-se, perquè va aguantar dos anys allò, però amb un rol secundari, i segueixen prohibit. I si tirem enrere, Jonah Mayhew ho va fer, però un cop retirat, amb el que segueix sent un tabú, sobretot ho va destacar l'altre dia a Barclay i a la comunitat afroamericana, i amb això avancem en moltes coses al món de l'esport, però amb això no avancem.
Doncs el record per Jason Collins, que ha mort aquesta setmana producte d'un càncer cerebral i que conserva gairebé aquesta exclusivitat, lamentablement, que explicava el Jordi Colomer. Jordi, la setmana vinent ja amb finals de conferència en marxa més. Una abraçada, gràcies.
Fins la pròxima.
Minut i mig i les 9, la Sònia rematada del tot costa.
Deixem en joc l'últim partit de quarts de final de la Copa de la Reina d'Hoquei Patins. De moment guanyant el Gijón al Palau per 1-0. Encara aquest partit li queda tot el tram de la segona part. Recordem que el Benvibre ha eliminat aquesta tarda el Bigues i Riells. També recordem que demà hi ha la final de la Copa de la Reina, el Baquet Barça-Atleti de Madrid a les 9 del vespre, des de mitja hora abans, com sempre, la TDG aquí a Catalunya Ràdio, i que per diumenge tenim els partits que resoldran la penúltima jornada en la lluita per evitar el descens a segona, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid-Girona. Diumenge a les 7 de la tarda els podreu sentir, òbviament, aquí a Catalunya Ràdio. El Barça juga més tard, quan ja no s'hi juga res. El Barça-Betis a un quart de 10 de la nit del mateix diumenge.
Gràcies, Sònia.
Fins dilluns.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Terrell i el Marc Andrés pendents de les xarxes socials, el Lautaro Quinteros al control central, gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i, evidentment i sobretot, gràcies a vosaltres per ser-hi un dia més. Nosaltres tornarem dilluns a les 7 amb més esports, amb més tot costa, i vés a saber si en Mourinho ja corrent per Madrid. Fins aleshores, feu molta bondat. President, com està vivint el show del Madrid?
Perdoneu que estic sense veu.